Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Oriol Pujadó. Protecció Civil autoritza que les 350 persones desallotjades per l'incendi de Castell Platja d'Aro tornin a casa seva. Els bombers esperen poder estabilitzar l'incendi que ha calcinat una setantena d'hectàrees al llarg de les pròximes hores. De fet, l'Ajuntament de Castell Platja d'Aro confirma que el foc ja ha pogut ser estabilitzat. Durant tota la nit, efectius dels bombers treballaran sobre el terreny. La subdirectora de Protecció Civil, en declaracions a Catalunya Informació, ha demanat prudència per la nova onada de calor prevista per aquest cap de setmana davant l'alt risc d'incendi arreu del país.
És generalitzat. En aquests moments aquest augment de temperatura és generalitzat. Hi ha zones, potser parlem de la zona de Catalunya Central, que pot estar amb un perill més elevat, però en general, qualsevol punt del territori podem tenir aquests incendis i, per tant, recomanem tenir aquesta cura i tenir aquesta vigilància arreu del territori.
Segons els agents rurals, els treballs forestals per fer precisament una franja de protecció contra incendis haurien originat el foc de Castell Platja d'Aro. Notícies en format breu. Aquest dissabte continuarà les vagues dels tripulants de cabina a Ryanair i EasyJet, dues companyies aèries. La jornada d'aquest divendres ha estat relativament tranquil·la, tot i les aturades, si més no, a l'aeroport del Prat. Fins al vespre s'han cancel·lat 6 vols de Ryanair. Això sí, hi ha hagut una cinquantena de retards a les dues companyies entre sortides i arribades. Així ho han comunicat els sindicats de les dues aerolínies, que han denunciat també que les empreses no respecten el dret a vaga amb l'assignació de serveis mínims. Pierluigi Coppello és secretari general d'Uso a EasyJet.
EasyJet se está saltando absolutamente lo que son los porcentajes de servicio mínimos y entonces deberemos de tomar medidas en ese sentido, porque por lo menos en los días que vienen no respeten los servicios mínimos.
Rússia torna a bombardejar objectius civils. Tres missils han impactat sobre un edifici de pisos a la ciutat portuària d'Odessa i han causat una vintena de morts. El president Volodymyr Zelensky ha demanat al seu país que sigui ràpid a l'hora de fer les reformes necessàries perquè aquest pugui entrar a la Unió Europea. Els agents a peu que vigilen les zones d'estacionament regulat de Barcelona, el que es coneix com a zona blava i zona verda, faran vaga des d'aquest dissabte i tots els caps de setmana que queden de l'any 2022. El comitè d'empresa de BCM, Barcelona Serveis Municipals, lamenta que no han pogut arribar a cap acord amb la direcció sobre l'eliminació de la jornada partida que afecta un col·lectiu d'unes 150 persones. Per això, diuen, no suposa que els ciutadans hagin de deixar de pagar l'estacionament, perquè adverteixen des del president del comitè d'empresa, David Martínez, que hi ha altres agents que sí que poden seguir multant.
Van a moto, con vehículo, y ellos pueden sancionar porque no tienen la problemática de la jornada partida. Ellos hacen jornada continuada y no les afecta lo que es el problema que nosotros tenemos en la unidad concreta.
I la promotora del Barcelona Beach Festival responsabilitza l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs del retard en la tramitació dels permisos per a la celebració de l'esdeveniment on s'esperen 25.000 persones aquest dissabte. La promotora ha anunciat una querella contra l'alcaldessa i una demanda de responsabilitat patrimonial si no es permet que es faci el festival.
Tiene Manila, quiere ser emperatriz de la Filipina. Yo no tengo...
El músic de Benicàssim, Guitarrica de la Fuente, ha confirmat el festival Vida perquè és una de les grans revelacions de la música actual. I ha presentat Cantera, el seu disc de debut, produït per Raúl Fernández Refri, que s'ha convertit en un dels més venuts de l'estat espanyol. Amb només 24 anys, Álvaro de la Fuente ha explicat que hi ha tota una generació sense por d'experimentar i de recuperar les arrels.
Demostra també un poco el gusto musical de la gente de ahora, que quizá como que tenemos la vista más puesta a lo mejor en la música tradicional o en los orígenes o que buscamos como algo genuino, yo que sé, por decirlo así. Y creo que también se ve pues en muchos artistas que recurriendo pues a la tradición o al folclore o a estas referencias más antiguas se están convirtiendo en el mainstream.
I en esports, el belga Yves Lampaert del Quick Step és el primer líder del Tour de França després de guanyar la primera etapa, una contrarrellotge de 13 quilòmetres a Copenhagen, a Dinamarca, que s'ha corregut sota la pluja. Pot Van Aert ha estat segon a 5 segons i Tadej Pogacar tercer a 7. Espanya i Itàlia repetiran final al Mundial Masculí de Waterpolo. A les semifinals, Itàlia ha guanyat Grècia per 11-10 i Espanya ha superat Croàcia per 10-5. També aquest divendres s'ha jugat el primer partit del Mundial Femení d'hoquei herba que juga a Terrassa. Espanya 4, Canadà 1. El Barça ha estrenat l'acord de patrocini amb la marca sueca Spotify, que, a més d'aparèixer a les samarretes dels primers equips masculí i femení, també es podrà veure acompanyant el nom de l'estadi, que passa a dir-se Spotify Camp Nou. La firma sueca pagarà un total de 250 milions d'euros al club en els 12 anys de contracte. I l'Espanyol ha fet oficial que no renova el migcampista Fran Mérida i que Marc Cabestany serà el nou entrenador del femení.
Fins aquí les notícies. Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Revolució 4.0 dissabte a les 10 del vespre entrevista a l'Alex Said, un dels grans experts en monedes digitals, un emprenedor que un dia va fer un canvi radical a la seva vida. Ens enamorarem del futur i aprendrem a guanyar amb Miquel Lladó i sabrem les condicions econòmiques més adequades perquè el nombre de startups catalanes es dupliqui.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Dissabtes i diumenges a les 10 de la nit i també
a l'API web de Catalunya Ràdio.
También huelo problemas en este apartamento. Primero se rompe la pierna y segundo, solo mira por la ventana viendo cosas que no debería. Problemas.
Així doncs, us vull felicitar a tots de tot cor pels 35 anys de la finestra i que duri. Àlex, a casa el pare tenia afició pel cinema. Sempre vèiem Cinema 3 a la tele. Però va ser amb tu un estiu de principis dels 90 en substitució de la nit dels ignorants, on amb la música èpica de Rocketeer vaig descobrir, escoltant-te cada nit, molt més del cinema, la música, els musicals, etc. Gràcies, de veritat, moltes gràcies. Ens vas obrir les portes a un món desconegut per mi, per nosaltres. Espero poder estar amb tots vosaltres per la celebració dels 40 anys de la finestra. No sé!
Bueno,
no sé si va estar o no va estar Jaume Figueres i Jové, que no és Jaume Figueres i Robert, que tots coneixeu perfectament, sinó un altre senyor que li encanta el cinema i que coincideix de nom i primer cognom, eh?
Ho intentarem, Jaume. Està als 40 i està als 50, fins i tot.
Bueno, jo no sé, eh?
Tu no ho saps, Núria. Jo sí sé, no
tu
et preocupis.
Tu sí, tu sí.
Mirem endavant, efectivament, mirem endavant els 40 anys, els 50 anys, visualitzem, però permeteu-nos aquest cop, no mirar tan endavant, mirar dos dies enrere aquest dia de celebració d'aquests 35 anys que ens va permetre la Filmoteca. Moltíssimes gràcies una vegada més a l'Esteve Riambau i al Jordi Martínez, que malauradament no hi era, però que estava en ànima, això sí, per una gran nit que la Núria va poder...
Va ser molt maca, eh? Sí, sí, jo no et dic que m'emocionés, perquè no és la paraula exacta, però sí que era com una mena de comunió, no? Estàvem, hi havia una sensació de tots a una, no? I d'estar tots amb vosaltres i amb la gent que fa el programa, no? A mi em va semblar molt maca, eh?
Home, érem nosaltres, els que havíem format part de la finestra d'Esqueta, molta gent durant molt de temps, gent del món del cinema, gent de Catalunya Ràdio, gent
amics
d'altres mitjans,
jo deia,
i oients, sí, a tope, no?
Em sento com en una boda, anava dient. No, ja no sé qui coneix aquí, de quin àmbit ve. Molta gent m'ha dit, o ens han escrit, no, els oients, voldria haver-vos saludat, però em feia vergonya. No, home, no desaprofitem aquestes ocasions.
No, mai s'han de desaprofitar.
Ens hem d'estimar i ens hem d'abraçar.
Sí, sí.
I hem d'agrair moltes coses. Jo vull citar l'Isma Martín de la tele, que va fer una micropeça maquíssima, on el cabell blanc de la Núria Vidal no ocupava tota la imatge en un moment donat. Com que no?
Bueno,
absolutament,
no,
sí.
Sí,
va ser gloriós.
Absolutament, a l'Isma, a la Conxita Casanovas, que ens va entrevistar, a la nit dels ignorants, que també ens va entrevistar, bé, a
home,
tots.
És que no es compleixen 35 anys cada dia, eh?
No, jo ja no els faré més.
No, jo tampoc.
Això està segur, eh?
Amb el cabell blanc tampoc.
Tothom em diu que fessis el programa 35 anys més. Dic, saps quants anys tindré? Quan hi passen 35 anys? No em desitgis coses que no poden ser. O sigui,
no poden ser, però tenim aquests 35 anys i aquesta va ser la nit de la finestra indiscreta i permeteu-nos rememorar-la una vegada més.
Que és un somni pensar que
si he acabat fent ràdio i un programa com La Finestra Discreta és perquè una vegada vaig intentar treballar a Filmoteca fa molts anys. No hi eres. No, era la Filmoteca encara al costat de la catedral. I pobres feien una lluita aferrissada per tirar endavant el projecte de Filmoteca Espanyola a Catalunya i futura Filmoteca de Catalunya. La Núria Vidal em penso que estava per allà i està aquí amb nosaltres, col·laboradora del programa actual. Aquí sou moltíssima gent, molts amics, gent de Catalunya Ràdio, col·laboradors del programa, la gent que fa el programa, molta gent que ha format part del programa, heu vingut a fer-nos companyia. Però us representaran a tots tres persones. L'Alfons Gorina, el meu fill, a qui demano que pugi, sisplau, aquí a la taula. L'Oriol Fidalgo, de fa molts anys el tècnic de La Finestra Indiscreta. I la Sílvia Andrés, productora actual del programa, que és un corcó i és, a més, una persona fidel, exigent, estupenda, del tot.
Un plaer treballar amb l'Àlex, treballar amb la Sílvia, treballar amb l'Alfons i un equip que ens entenem superbé i que hi ha molt bon rotllo i molt bon feeling.
Jo només porto 14 anys dels 35 de La Finestra, en realitat, però en aquests 14 anys dic que només he tingut dos equips, no? Amb l'Àlex, el Benja Estacio i la Gemma Safont, i amb l'Àlex, l'Oriol Fidalgo i la Sílvia, i dos equips en 14 anys, us asseguro que és un rècord, vaja, a la ràdio, i per això realment és que és un programa tan familiar i vaja, oients que ens escriviu tan sovint, que esteu tota la vida des que estic jo allà pendents, i bueno, és fantàstic, realment.
I aquests 15 anys treballar amb l'Àlex, com ho deia l'Oriol, com ho diu l'Alfons, és un plaer, perquè ens ho passem molt bé. I jo encara ara, després de 15 anys, el que em sorprèn és que quan entra en un programa de ràdio els primers, els 5 minuts abans de començar el programa, ell cada dijous està nerviós. Després de 35 anys aconsegueix estar encara nerviós, i quan la llumeta vermella s'encén, la passió comença i s'oblida de tot.
La Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio.
I moltíssimes gràcies, doncs, Filmoteca, Catalunya Ràdio, tots els que heu participat, especialment els oients, però ara toca el que toca. És a dir, la nostra missió, fer un programa de ràdio, perquè, com podeu sentir, almenys jo, ara que m'he sentit, em sento molt més còmode fent un programa de ràdio davant d'un micro aquí a la intimitat que davant de tot un munt de gent que no sabia ni què dir. En aquest cas, el programa d'avui concretament l'hem fet Sílvia Andrés, Isma Cebrián, Elisabet Espuny, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Víctor Rodríguez i Núria Vidal, però evidentment tots els altres, i aquest cop és tots, realment, eh? Marta Armengol, Desi De Fe, Fausto Fernández, Francesc Garriga, Violeta Covatxis, Alba Laguna, Guillem Marí, Carla Romero, Alice Tapiol, Pere Vall i tota la gent que heu participat en aquest programa durant 35 anys i que ho fareu segur la temporada que ve, perquè tot pinta que seguirem i que arribarem als 36.
Tot pinta que seguirem. Va, diguem-ho. Seguirem.
Estupendo.
I els que estem més contents som nosaltres, realment, però esperem que vosaltres també i que ens seguiu acompanyant. I per fer-vos arribar els vostres comentaris, preguntes, dubtes, peticions, insults, si cal, no passa res. Participació, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat, twitter@finestraserra. Obrim, sí, una vegada més, La Finestra Indiscreta.
Atticus, ¿crees que Burraldi viene a mirar por mi ventana durante la noche? ¿Quién dice que sí? Esta tarde, cuando estábamos frente a su casa...
Scout, os dije a ti y a Jem que dejarais en paz a esa pobre gente. No quiero que os acerquéis a su casa, la curiosidad pública les atormenta.
Está bien.
Bueno, ya hemos leído bastante, esta noche es tarde.
¿Qué hora es?
Las 8:30.
¿Me dejas ver tu reloj? Atticus, mi amado esposo.
I com sempre fem a l'inici, doncs, repescant aquest moment dels oients de la finestra i les pel·lícules de la seva vida. No necessita presentació aquesta, em temo, Núria, amb aquest
digues-la, nom. Digues-la.
Matar a un rossinyor amb el senyor Atticus. És que aquest nom...
Atticus és inconfundible.
Sí, només per Atticus Ross, no? Aquest músic que ara fa que guanya l'Oscar i tot això.
Gregory Peck i Mary Badham, germana de John Badham, el director. Alerta, eh? Alerta.
Déu-n'hi-do.
Robert Mulligan, el director, que se li ha de fer un respecte. I el Mark Bernstein, la música, que és una meravella.
Meravella absoluta. I el comentari és del Javi Gómez. Bé, el primer, les pel·lícules que m'han pogut marcar, moltes. Matar un rossinyor, una d'elles. La vaig veure amb l'edat més o menys del personatge de Scout. I una altra va ser El tercer hombre. No sé la fotografia, la música, no sé per què, però em va agradar. I, evidentment, Els tres padrinos, sobretot la segona part. I Apocalypse Now, per tant, Coppola sembla que li tira molt, no? Diu, sin lugar a dudas, i soy muy hitchcockiano. Difícil escollir una, fins i tot les primeres versions britàniques, mare de nova, realment.
Jo ara trio. La finestra indiscreta, la vam veure abans d'ahir i s'aguanta de meravella. Meravella, quina bellesa de pel·lícula, per favor.
Jo no tenia clar de quedar-me a veure la pel·li, perquè l'he vist moltes vegades, però en pantalla gran no la veia des de feia molts, molts anys. I té un color, té una textura, té una cosa que, bueno, vaig quedar fins al final i amb la boca oberta.
Obra mestra absoluta i total.
Vas encertar al posar-li aquest títol fa 35 anys. Mira, imagina't, quants anys hem dit que tenia la finestra? Té 70...
68.
Doncs mira, ja fa més de la meitat del temps que hi ha la finestra indiscreta convisquent amb la pel·lícula de Hitchcock. Déu-n'hi-do, i el que encara ens queda.
La finestra indiscreta.
Marc, escolta.
Ja hi tornem a ser, i aquesta setmana és obligat parlar amb Anna Maria Bofarull i Nora Navas de Singer. No ens oblidem de Jean-Louis Trintignant en la setmana que hem celebrat els 35 anys de la finestra a la Filmoteca. Però per anys, el 120 de William Wyler i alerta, que Tom Cruise ja en té 60 anys.
All right, cut.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
That sounds good.
Doncs mira, són coses de la vida que passen realment, ho dic simplement com a anècdota. Avui havia de venir la Desirée de Fez, però com tanta altra gent està en un moment potxo i per tant no ha pogut venir, però clar, és coincidència que vingui Núria Vidal després de que hem sentit que va ser mencionada, no?, durant l'especial.
Sí.
I precisament perquè que jo recordi l'última vegada que vas venir, jo estava a Cannes i vam parlar molt de Tom Cruise perquè estava allà fent la presentació i tal. Doncs 60 tacos fa aquest diumenge.
60 tacos, però quina diferència, els 60 tacos del Tom Cruise, els 60 tacos de qualsevol...
De Joan Laporta, que els acaba de fer.
No, de qualsevol actor, anava a dir, de qualsevol actor dels anys 50 o dels anys 60, no?
Un dia abans que Ron Kovich, el personatge de Nacido el 4 de julio, que va néixer el 4 de julio, evidentment, clar. I saps qui va néixer el 4 de julio?
No.
Aquí. Jo sóc un nascut 4 de juliol, de veritat, i Tom Cruise només és un farsant.
Un farsant.
Nascut el 3 de juliol. Com s'explica això, no? Bé, doncs, no sé què més podem dir aquestes
no,
hores.
No, és que ja fa plorar a vegades pensar en com era, bé, com som i el temps
però,
que ha passat.
Però, de totes maneres, jo crec que Tom Cruise no ha envellit malament, eh?
Home, jo deia que més aviat al contrari. No?
Home, alguna operació s'ha fet, s'ha arreglat les dents i...
Bueno, això és inevitable, però com a actor...
Home, inevitable.
Actor,
tu no t'has fet cap operació?
No, jo cap ni una. El cabell ja és blanc, però els actors viuen del seu físic, llavors s'han de cuidar una mica.
Bueno, diguem
però
que
si
sí.
Però si ho fan bé, clar, no passa
res. És dels que no s'ha espatllat massa, en aquest sentit.
No.
I, de fet, números en mà. Top Gun Maverick ja és la pel·li més vista de tota la seva carrera, per tant, ahí sigue,
chapó.
Encara. Sí, sí.
Bé, només té tres frustracions, Tom Cruise, en aquesta vida. Una és Magnolia, una altra Jerry Maguire, i la tercera, nascut el 4 de juliol.
La cuestión es que no estoy muerto. Estoy condenado a vivir. He de vivir atado a esta silla de ruedas para que os acordéis de Vietnam. No queréis saber nada, os negáis a vernos, nos tenéis ocultos y queréis escondernos porque todo es una mierda. He sido un maldito imbécil.
No hace caso ni me escucha. Awake up.
Això té gràcia perquè és una cançó que té un títol que és Tom Cruise plora.
Ah, sí?
Sí, directament. Tom Cruise cries.
I plora per aquests tres Oscars perduts. Jo crec que un i mig se l'hagués merescut.
Magnòlia, segur.
Magnòlia va guanyar Michael Caine el seu segon Òscar per Les normes de la casa de la sidra. Jo crec que ho mereixia sí. bastant curiós. I el de Nascut el 4 de juliol va guanyar Daniel Day-Lewis per Mi pie izquierdo. També
bueno, és la qüestió aquesta social que sempre arriba molt més.
Sí. Una curiositat, la primera pel·lícula la va fer amb 19 anys, dirigit per Franco Cefirelli, un personatge secundari d'Amor sin fin.
Que la gran protagonista era Brooke Shields, no? Sí. Les coses aquestes de...
Wow.
La perspectiva del temps on posa cadascú, no?
Jo crec que es podia haver estalviat Vanilla Sky, per exemple, però... Tropic Thunder, El filo del mañana...
No, però escolta'm, en una carrera de 40 anys...
I La mòmia...
Pues segurament sí. hi ha coses
però fixa't,
que són...
No, no, però estic totalment d'acord que Vanilla Sky i La mòmia se les podria haver estalviat, però realment mires el gruix de les seves pel·lícules i dius no sobra gairebé res.
No, no,
és a dir, en un sentit comercial, si vols, o el que sigui, però gairebé totes estan bé, realment.
Les meves favorites, Legend, Entrevista con el vampiro i El color del dinero. Ai, 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 ai!
El color del dinero me apunto, però per a mi Magnòlia.
Bueno, però Magnòlia és molt poc i en calçotets, home, no.
No poses molt difícil, eh? No
això de sortir en calçotets li agradava, eh? Tard o d'hora. Sí. Jo crec que ho feia molt sovint, eh?
Lana, la verdad es que no me llamo Ralph. Joel.
Me debes $300, Joel.
¿Estás de guasa?
Hablo muy en serio.
¿Puedo enviártelos?
¿Que si puedes enviármelos?
Verás, es que esa cantidad no la tengo en casa.
Risky Business, el seu primer gran èxit, l'any que ve farà 40 anys ja, imagina't, no? 40 anys, el gravé a dalt de tot, de l'estrellat, i una d'aquelles coses, crec que ho vam comentar en aquell programa de Cannes, que canvia la carrera d'un actor. Ell havia de fer La ley de la calle perquè ja venia de fer Rebeldes, amb el Coppola, però no va poder, o al final va dir Risky Business, i clar, Risky Business va ser un gran èxit, i potser gràcies a això encara està aquí.
Sí, i de fet, si pensem en els actors que estaven a Rebeldes, jo crec que és a part del Matt
Dillon
és un dels pocs que continua, que ha estat present tot el temps, perquè s'han perdut quasi tots els altres.
S'han perdut, han tornat a reaparèixer a vegades el Ralph Macchio, el...
Però han tingut una...
Patrick Swayze va morir, Rob Lowe ha sigut irregular.
Guadianes, però... no?
Sí. Emilio Estevez, sí. La majoria són entra i sale.
Entra i sale, i ell no. Ell està present des de...
I ara pot pagar, i no sé si porta diners a la butxaca, com li deia...
Ai, no ens oblidem de la saga de la Missió, A mi m'agrada molt la Missió.
En totes
les sagues, eh?
Sí, sí. L'any que ve, setena part, i 2024, vuitena, imagina't.
Bueno.
En fi, ara hem de parlar d'una altra cosa molt diferent, o sigui, entrem amb Mia Hansen, Love i Berman. O sigui que és canvi total de registre. Reciclem, però ens acompanyaran cançons de Cocktail, una altra pel·lícula de Tom Cruise, la resta de la primera
eren
part
del dedicades a la Desi, precisament, que és la seva pel·li favorita i la mira
però
cada any.
Però com ens estàs contant, s'ho està passant pipa i a més està des del llit i encantada de la vida.
Oye, ¿tú ves compatible ser productiva en el trabajo y criar bien a una familia al mismo tiempo? A los 42 años, Bergman había dirigido 25 películas. ¿Tú crees que lo habría logrado si hubiera tenido que cambiar pañales?
Bergman era tan cruel en su creación artística como en su vida.
Bastant curiós, perquè jo a Cannes vaig veure la nova pel·lícula de Mia Hansen-Löf, aquesta és l'anterior, les he vist invertides, però bé, en qualsevol cas, m'han agradat les dues. Sí. T'ha agradat a tu?
Sí, em va agradar molt la Isla de Bergman, sí. La veritat és que sí que em va agradar. I sé que no es va rebre gaire bé quan es va passar el DAA, però jo trobo que hi ha com uns cercles concèntrics, no?, la pel·lícula que van obrint i no, jo crec que té molta gràcia parlar de Bergman, parlar de la illa, parlar d'ella mateixa.
Una illa que jo havia dit sempre Faro i ara he descobert que es diu Fora.
Fora.
O sigui, s'escriu Faro però es diu
però
Fora.
Es diu Fora.
Bé, aquestes coses són inevitables. I, Núria, vas veure, t'hi vas fixar amb Jordi Costa o no?
Sí, em va fer molta gràcia. Bueno, clar, estàvem tots advertits de que sortiria el Jordi. Lo que no sé si va ser per casualitat o el va buscar o... però...
Li hauríem de fer una entrevista al Jordi Costa, pues i li podríem preguntar efectivament de què va el tema, no?
Eminent crític, per qui no ho sàpiga.
Home, però a mi molta emoció entre a casa del Bergman, eh? O sigui, passejar-te per dins de la casa del Bergman, sentir el rellotge aquell que... Va, el so d'aquell rellotge surt a moltíssimes pel·lícules de Bergman. I és... posava el so del seu rellotge.
És a dir,
casa,
que si poguessis, aniries cap a fora a fer...
Fora.
Sí,
ah,
jo també aniria.
Mira, el festival que fan, que surt a la pel·lícula, en aquella mena de magatzem, a mi m'agradaria molt visitar-lo.
Sí.
O sigui, no, sí.
I hi ha un... No hi ha gaire cinefília. Hi ha respecte, però no hi ha gaire cinefília.
Una mica de fetichisme, sí, eh?
Sí, però no és el mismo que la cinefília.
Però no és una Wikipedia vomitada,
No.
A més, les cites cinematogràfiques són poquíssimes,
sí,
eh?
Sí, són poques,
Con un espejo, surt un moment de gritos y susurros, i parlen de l'hora del lobo en un moment donat, i
maca,
persona, persona, evidentment.
No, clar, és que és una pel·lícula, jo la veia a Núria i pensava, realment, clar, l'escenari és bellíssim, ple de mística pel que ens agrada el cinema, aprens algunes coses, no? En el meu cas, doncs, com no conec tan a fons Bergman, doncs algunes coses, i a la vegada és capaç de vertebrar una història paral·lela i la història dels protagonistes. Tim Roth està en un moment de forma que m'entusiasma.
Sí, sí. I jo crec que Mia Wasikowska està estupenda.
Està molt bé,
Estupenda.
A tu que t'havies revisat últimament tot Bergman...
No he acabat. Ho faig per capítols.
Vale.
Estic a punt de tornar a començar, però a Secretos d'un matrimoni.
Pues
que a
més
dormen al llit.
Clar,
dormen al llit autèntic.
És que està parlant de separacions tota la estona, sí, sí. Que són des de la pròpia Mia amb l'Oliver, fins a la de Bergman amb la, totes les seves dones, fins a la de Secretos del Matrimonio. Llavors és com això, com unes onades en l'aigua, no?
No és... Digues. No, anava a canviar de pel·lícula.
Jo també, aquest és el tema. Anem a canviar de tema. No, anava a dir, La Isla de Bergman, efectivament, pel·lícula recomanable, però també hi ha una altra pel·lícula molt recomanable aquesta setmana que es diu Mi Mejor Amigo, que ens arriba de Turquia, una pel·lícula doncs més dura, però també maca i emocionant.
Sí, molt, m'ha agradat molt, estic molt contenta d'haver-la pogut recuperar. Sí.
Té un aire de pel·lícula iraniana, de les coses que fan els iranesos, tot i que és turca, Ferit Karajan és el director.
Perquè té nens, i clar, associem, inconscientment associem el cinema iranià amb els nens, encara que ara ja no funciona així. Però...
Situem una miqueta la història. Pel·lícula, o sigui, és una escola que està com aïllada, no?
Anatòlia, és una pel·lícula de nens curts, no? A Turquia, on els eduquen i es reeduquen, les dues coses. Però a mi el que m'ha agradat és que no són dolents, realment, perquè tots els professors aquells estan com perduts, no saben com fer, com trobar la solució del problema que es troba.
És el mateix
no?
que vaig viure jo a Melilla, els soldats que hi ha allà estan castigats, han donat una feina en un lloc invivible, amb una feina insuportable, i estan amargats de la vida, i són dolentíssims.
Cap als nens, tampoc,
no,
exactament.
O sigui, els maltracten moltíssim.
Però jo penso que es podien maltractar-los molt
Dutxes
més.
Dutxes fredes, en ple hivern i coses d'aquest estil, Déu-n'hi-do. Però és l'amargura que porten.
Sí,
i després arriba un moment que...
Hi ha un moment que estan tots els profes i els alumnes a l'infermeria, que sembla el camarote de los hermanos Marx.
Bueno, calenten i rellisquen tots.
però és que això ho fa molt el cinema iranià i Israel, també, allò...
Hi ha un punt d'humor molt subtil i molt amagat per sota d'una història molt dura i molt forta.
I que en el fons, a mi em torna a recordar, i acabaríem així, Vittorio De Sica i Xuxa, per exemple.
Sí.
O el mateix Lladre de Bicicletes d'una altra manera, és a dir... és una herència neorealista.
Sí.
És una herència neorealista.
Sí, com es va obrint, no?, la història, perquè comença amb una cosa petita que va creixent, fins a agafar pràcticament tota l'escola, no?, tot l'internat, no? M'ha agradat molt.
Doncs Mi Mejor Amigo i La Isla de Bergman, hem començat bé el programa, a veure si mantenim el nivell de pel·lícules.
Madison espectacular per la colla més indiscreta.
It's Madison time. Hit it. And hold it right there.
Yeah! Doncs per mi sí que mantindrem el nivell de pel·lícules, perquè la següent és una pel·lícula molt petita, molt petita, molt petita, realment, i molt curta. Una hora i...
No, i deu,
una
hora i quatre, sí, sí.
Es diu Adiente de Perro, i per mi ha estat una petita gran sorpresa, en
sí.
aquest sentit.
No, jo aquesta no l'he vist, però sí que em crida l'atenció. El que passa és que no, no he arribat a tot.
No es pot veure tot, no es pot veure tot, efectivament.
És una pel·lícula sobre... O sigui, és herència d'Ardent, per entendre'ns, i un tio...
Customitzada.
Que... Customitzada, sí. Allò, però que comença la primera pel·lícula amb ell tirant-se endavant en l'acció i continua fent el recorregut argumental de la pel·lícula de manera brutal, molt ben filmada. La
sí, és una pel·lícula d'un home allò una mica perdut, ficat en embolics enormes. I el que m'agrada és que està gravada molt en càmera en mà, no? Amb una càmera molt nerviosa, però es nota que controlen, que saben per què ho estan fent, i no pel simple fet d'exhibir el moviment i el
sentit del ritme, de la tensió, de mantenir l'interès. Molt bona interpretació d'un tio que es diu Miguel Ángel Puro, que a mi m'ha agradat moltíssim. Es diu Adiente de Perro.
Hay que solucionar.
Un año trabajando con ellos. No sabes quiénes son. ¿Por cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto?
120, ya está. 120, no es nada. Se lo llevo yo. Ya está. Te lo llevas al hospital, te lo sigo.
Fadel, que no, que me han sacado una pistola. Fadel, que nos matan.
¡No, mi gaja!
Fadel, escúchame. ¡Que nos matan! ¡Que nos matan!
Hola, muy buenas. Soy José Luis Están, director de Adiente de Perro. Y nada, la peli es un pequeño thriller dramático que rodamos en mi pueblo, un pueblo aquí de la Vega Baja, que es Callosa de Segura, casi en su totalidad, con unas cuantas escenas en un par de pueblos de aquí de alrededor. Y es una película pequeñita, autoproducida por mi productora junto con mis dos socios, Trilita Films, y coproducida por Twin Freaks Studios y Mordisco Films. La peli sigue en todo momento a Darío Manzano, un joven treintañero que empieza en un punto vital un poco autodestructivo y perdido, que intentando ayudar a un colega de una trata que ha cometido, robando un dinero a un par de traficantes potentes de su zona, pues ayudando a su colega, pasa un acontecimiento que hará que cambie radicalmente su vida, y ahí será cuando empiece realmente el viaje emocional del protagonista, y tendrá que hacer frente a una serie de luchas por intentar ayudar económicamente a su familia, superar una grave enfermedad que acaba de sufrir, y nada, y seguir como toreando con este par de criminales a los que el colega robó la pasta, y eso, y están intentando recuperarla, y él tiene que intentar un poquillo solventar un poco la situación. Esperemos que os guste la peli, y nada, pues muchas gracias por todo.
Com ja l'he explicat abans, aquest cas és poc habitual.
Tot bé?
Sí, tot bé, tot bé.
El seu fill està vinculat a un grup islamista radical des de fa uns quants mesos.
Marc, escolta.
Ja la tinc, Marc. Ara em dic que vos anem. Cada
cop que veig el... I això que sentim és Sinjar, la nova pel·lícula d'Anna Maria Bofarull, protagonitzada per Nora Navas o Àlex Casanovas, no, que el sentíem aquí. I és una pel·lícula que no és perfecta, però jo la defenso, perquè la veritat és que la proposta em sembla molt ambiciosa, no? D'històries paral·leles, una història complexa.
Tres històries paral·leles.
Tres històries complicades, les tres.
Protagonitzades per dones.
I necessitava una producció, que segurament els recursos eren limitats, en realitat. I tot i així, per mi, llueix bastant, la pel·lícula.
Sí, no, i diguem-ne que les intencions de la pel·lícula són realment molt bones, i els resultats... Doncs també, el que passa és que jo sempre penso que fa falta un productor que digui això fora, encara que siguin només dos minuts, perquè... Però,
aquesta figura tan malvada que fem a vegades, no?, del productor que t'evita la
falta.
Pel·lícula.
Però a part d'això, a mi crec que l'Anna ha fet una feina molt, molt potent, molt forta, que estan ben construïdes les històries, i evidentment la història que deies ara tu que t'havia agradat, la de la
que més m'agrada és la de
la Yazidi, que està esclavitzada, és
esclavitzada,
molt potent, eh?
Sí, sí.
És molt potent.
I terrible, terrible tot allò.
Sí.
Ho vius d'una manera molt angoixosa, eh?
Sí.
Doncs vam poder parlar amb l'Anna Maria Bofarull i la Nora Neves al BCN Filmfest, si no recordo malament, i la veritat va ser una conversa que a mi em va interessar molt, per tant, recomano que l'escolteu ara mateix.
Doncs la veritat és que sí, era una història que va néixer ja amb molta ambició, en el sentit de que volia explicar una història de la qual no s'estava parlant gaire, que tampoc no s'ha vist gaire en cinema, no? I a més van anar sortint sobre guió tres personatges fascinants als quals no s'havia renunciat i vaig intentar doncs, que amb un bon equilibri poder explicar aquestes tres històries d'aquestes tres dones, no? I la veritat és que ha sigut un projecte llarg, però molt, com a molt inspirador, no? D'aquests que et marca, no? I que vius amb molta intensitat.
Sí, bé, intensitat, realment, quan et va oferir el guió i ara a què s'enfrontava el teu personatge, no és una cosa, vaja, que passi cada dia, realment, no?
Sí, però clar, com a actriu vols això també, no? Vols implicació, vols personatges potents, vols personatges... A mi, primer, és això, el guió em va semblar super... amb una història molt llunyana per mi, no? Amb ganes de ficar-m'hi, i sobretot des d'on em parlava l'Anna, no? Que estava ja molt, molt imbuïda d'aquesta història, ella ja havia viatjat allà, ja havia conegut la realitat, llavors me la va saber transmetre també, que també em va sumar molt ràpid a l'equip, no? I després la història de la Carlota doncs, em va semblar superbonica per... Bueno, són aquests projectes que et posen un repte com a actriu, no? Has d'explicar una història, has de ser molt respectuosa, perquè quan les històries passen que hi ha gent que està patint aquestes coses, doncs has de tenir molt respecte i has de fer-ho molt de veritat. I també m'agradava la forma que volien rodar-ho, no? Perquè també ja no només parles de la narració i de la història, sinó el fet que fos tot plano seqüència, aquestes seqüències repetides, que veiéssim aquest personatge amb diferents estats emocionals passant per la mateixa situació, doncs això també, hi havia molts components, no?, que m'atreien d'explicar aquesta història.
M'agrada que mencionis això del respecte que s'havia de tenir per la història, de que viatgessis allà a l'hora d'escriure el guió. Ho dic perquè a vegades a mi em faria això, molta cosa, no?, com intentar parlar d'altres cultures o explicar quins són els problemes que ens arriben aquí, però que parteixen d'altres indrets, vaja.
Sí, de fet era una mica el repte, no?, i el que hi havia era també la curiositat per entendre, no?, sobretot d'intentar arribar doncs, a això, entendre com aquestes dones han viscut aquestes situacions, no? Llavors el que estava clar és que calia anar a parlar amb elles i que fossin elles les que nutrissin molts aspectes del guió, no?, molts detalls, i també per mi va ser molt important doncs, que donar-li veu a una d'aquestes dones a que interpretés un paper molt pròxim al de la seva realitat, no?, d'alguna manera per fer que no sigui només la seva història, sinó que sigui també el seu rostre i la seva veu.
Eres plenament conscient, diguem, de la totalitat del que passava a les altres històries i tot això?
No, jo crec que vaig ser conscient a Màlaga quan la vam presentar i vaig conèixer les altres dues actrius, no? Era conscient una mica pel Guim, que ens coneixem, llavors m'explicava que havia estat a Kurdistan i estava molt, molt ficat en la història i en el que havia d'explicar, però jo també, el que parlàvem, no? Jo, la Carlota, no té molta informació d'això, per mi era important com a actriu no tenir-la, no? O sigui, per mi és bonic que el personatge comença a interessar-se una vegada començant la pel·lícula. O sigui, jo no podia ser com a actriu que sapigués molt sobre això i tal, perquè realment el personatge no ho sap. Llavors és xulo que ella sigui molt desconeixedora d'aquesta història, no? Però jo crec que sempre les pel·lícules s'acaben tancant, no? Quan es presenten al públic, quan parlem amb vosaltres, amb els periodistes, no? Jo crec que acabes d'entendre el que has fet una mica, no? I el fet també, jo deia, vale, jo, ostres, estaré aquí, faré entrevistes, que la vegi moltíssima gent, perquè és informativa, però s'acabarà sent denúncia, no? Acaba sent denúncia. Però alhora, hòstia, donem-li veu a aquesta noia, que és el que deia, continuen 3.000 noies més sent esclaves de l'ISIS, no? Dels militants de l'ISIS. O sigui que jo crec que a poc ets conscient, no? I amb cada espectador jo crec que també un es fa conscient del que acabes fent, no?
Pel que fa a la teva història concretament, realment, vosaltres que ara haureu estudiat una mica més el tema, com arriba a passar? És continuar sorprenent-me, no?, amb la informació que hi ha, amb la prevenció, però passa, perquè ho hem patit aquí.
Sí, a vegades hi ha una mica la sensació, no? Jo crec que és el mateix que passa com quan ets pare, no? Que d'alguna manera, quan no tens fills, jutges els altres i dius, com pot ser que li passi això amb el seu fill? A mi no em passaria. I quan tu ets pare, t'està passant això o algo molt pitjor, no? O sigui, és aquest punt del dia a dia, no? De l'educació, del control, no? I de les coses que es poden controlar i les que no, no? I al final molts d'aquests nois, no?, que han estat captats per Estat Islàmic, al final és com els que han estat captats per una secta i absorbits, o els que entren en el món de les drogues, no? I diem, ostres, és que serà que no tinguem prou informació de les drogues, però segueix sent una realitat. Llavors també hi ha tot un, no?, tot una explicació psicològica i sociològica, no?, de l'actitud de les persones i els entorns en els que certes coses acaben passant, no?
Sí, llavors, i no estan vinculades ni amb la falta d'amor, ni amb la falta d'empatia, ni amb les classes socials, no? O sigui, és el ser humà i el creixement i els moments durs, no? En aquesta família, doncs, han perdut el marit i el pare i s'han apropat més que mai, jo crec, no? Això ho vam fundar així, la història, estan superjunts, però ell, en comptes de ficar-se en una altra cosa, doncs s'ha fet musulmà, però podia haver sortit de conya i tenir una fe preciosa i sense res a dir, no? Però doncs, ha necessitat una mica més enllà, no? Sempre ho diuen, no? La gent que igual s'enganxa també a les drogues, a l'heroïna, són gent com amb una hipersensibilitat molt potent, i ell quan parla amb la Carlota diu: a mi, mare, he vingut aquí per ajudar, realment, no? I no és perquè ho digui, és que ho creu, que ha vingut ajudar, i que el que ens expliquen és una farsa, no? Quines són les veritats que tenim, quines no?
En aquesta pel·lícula, veiem totes, sempre us heu de posar en el lloc d'altres, no? Viure vides que no són les vostres, però en aquesta concretament, pensant encara amb les problemàtiques que tenim aquí amb les dones, heu pensat com seríeu vosaltres si haguéssiu nascut a un país on encara hi ha aquests tractaments, vaja.
Pues com elles.
Sí, és que de fet aquesta és una mica l'aposta de la pel·lícula, no? Perquè tenim una mica el prejudici de pensar que per ser dona i néixer a Orient Mitjà estàs com a més preparada per viure, doncs, això, que una guerra et destrossi la vida, et segrestin i et violin cada dia, no? I una mica la reflexió és aquesta, és que mai estàs preparat a que et passi això en cap lloc del món, no? Llavors, que com a espectadors occidentals, no?, que a vegades estem amb la nostra tranquil·litat o amb els nostres problemes, no?, que sapiguem també entendre que això, o sigui, que mai és un punt de partida pensar que en un altre lloc del món es pot viure pitjor o passar el dolor d'una manera més, com a més normal, no? I aquí per això també
vincles,
era...
I els vincles familiars són igual que els teus,
exacte,
no?
Exacte, igual d'important.
Iguals,
no?
Importants.
I per això m'interessava el fet de barrejar, no?, aquestes històries en diferents espais per trobar això, o sigui, que al final la vida és vida a qualsevol lloc, no?
Clar, la pregunta obligada per tu seria com reaccionaries tu davant d'una situació com la que se li planteja al personatge? Creus que series capaç de pensar-ho, vaja?
Jo l'he actuat així perquè, bueno, m'ha arribat a aquesta conclusió que la Carlota actuaria així. Jo crec que molt semblant. Jo crec que perdre un fill és, bueno, dolor més gran, això ja ho sap tothom, no? I jo el que faria és remouria cel i terra, o sigui... Y no hay nada más muerto que una esperanza muerta. O sea, que lo peor es quan ja no pots fer res. Però mentre pots fer, hòstia, t'aniries al fi del món. Jo a vegades amb la meva filla d'arribar a les 5 i a les 5 i 20 no hi és i dic, hòstia, i si no torna i me'n diu que el col·le no hi és, bueno, és aquest ai al cor, no?, tan heavy, que, bueno, que pues, de moment no passa res i tal, però que crec que faria absolutament el mateix.
Ara una pregunta més, no sé, de geopolítica gairebé us diria, però observem aquests països on som conscients de que la realitat sembla que és objectivament pitjor que la nostra, que hi ha injustícies més grans. Fins a quin punt és lícit per això l'intervencionisme d'altres països per corregir les coses que nosaltres creiem que estan malament?
Peliguda la pregunta, eh?
Sí. Sí, clar, és que al final...
És el que estem fent ara amb Ucrània, no?
Sí,
sí,
al final és com a molt difícil, no?, d'explicar, i crec que cada cas és diferent, també, no? I al final, també, vull dir, intervenir, però en el moment d'intervenir quan suposa donar alguna cosa, però clar, és que també estem intervenint en el moment que no els hi estem permetent que ells... siguin estats adults, que visquin i que explotin els seus propis recursos, no? Vull dir, és que...
Ja ha començat fa molt,
són,
no?,
temes molt, molt complicats, sí, perquè estan... O sigui, el postcolonialisme... Sempre estem intervenint, no?, llavors...
Però des del nostre punt de... Perquè sempre és això, no?, que nosaltres ens dediquem a el que ens dediquem, que és l'art, no? I si la intervenció es fa una pel·lícula i que, hòstia, doncs en comptes de 10 o 50 persones siguin conscients que hi ha un conflicte amb els jacidíes i amb les tribus, que, no?, doncs ja estàs intervenint en la consciència una mica, no? Sí. L'altre, oye, que se lo coman los políticos, pues eso son, però que és... És molt jutjable, sí.
Moltíssimes gràcies per la pel·lícula, gràcies per les respostes també compromeses. Moltes gràcies.
Gràcies,
gràcies
a tu.
Gràcies.
Cet amour, l'amour. On danse à l'autre bout du hall. Les touristes de Ceylon.
Rumba de luxe per una finestra molt tropical. Los muertitos de Gurina.
No te has portado muy bien esta noche.
¿Ah, no?
Yo también soy mala. Soy muy mala. El pobre no va a pegar ojo sabiendo que estamos juntos.
¿Él fue quien se quiso ir?
Sí, por amor propio. A veces eres un poco tonto, ¿eh? ¿No te ha dicho que está enamorado de mí?
No. Me dijo que te apreciaba mucho. Y que sentía hacia ti una gran amistad.
Es un chico muy discreto. Yo sé que le hago sufrir, pero no lo puedo evitar.
Ai, Los Muertitos, la secció més aplaudida quan la vas dir a la Filmoteca. I la veritat és que ens va quedar pendentíssim la setmana passada l'homenatge de Jean-Louis Trintignant, però com no vam tenir programa, però no passa res, Núria, perquè som un programa d'autor, no estem pendents de la immediatesa ni de les audiències ni totes aquestes...
I a més a més, vull dir, recordar Trintignant és igual el dia següent que 20 dies després, que 3 anys després, perquè s'ho mereix.
Gran personatge. Bé, això era un fragment de Manu i Ximó, doblat, François Fabian i Jean-Louis Trintignant a la pel·lícula de Romer i la música d'un home i una dona, evidentment el superèxit de l'any 66. Jo de la seva carrera triaria, no sé si esteu d'acord o no, Un home i una dona, no precisament, però Zeta, Manu i Ximó, El conformista,
Amor. Amor.
Home, arribat encara, Happy End no tant, però és coherent.
I L'escapada.
Evidentment, abans amb el Vittorio Gassman, tu diràs, no? Sí, i Vivamente el domingo, i Rojo de Kieslowski, que també m'agrada moltíssim, per tant, força bé. Una curiositat, només ràpida. Va haver una pel·lícula que es deia Angústia d'un vivir, Ça n'arrive qu'aux autres, que va rodar la dona de Trintignant, Nadine Trintignant, amb Marcello Mastroianni fent de Trintignant i Catherine Deneuve, que era parella de Mastroianni, fent d'ella. Perquè és quan se li va morir la filla petita d'una malaltia inesperada un moment donat. I era una pel·lícula superdramàtica, la gent no recorda, però
jo
que va marcar...
No la recordo, però me recordo del fet, vaja, però de la pel·li no me'n recordo, no.
Tenim una entrevista amb Jean-Louis Trintignant, que si aquestes dues últimes setmanes de la temporada cap, la posarem perquè demostra la seva excel·lència com a ésser humà. Va ser a temporada alta a Girona que va venir a fer un recital de poemes d'Apollinaire. Un petit extracte perquè el sentiu amb traductor al costat.
Com s'ha sentit el senyor Trintignant aquesta nit a Girona?
Le public était parfait, il y avait une qualité de silence extraordinaire et puis l'accueil a été très chaleureux. J'avoue que au début moi j'étais un peu coincé, je me disais mais comment ont-ils pu traduire ça? C'est intraduisible, la poésie c'est intraduisible. C'est de la musique, ce sont pas tellement les mots qui ont de l'importance. C'est plutôt la musique. Voilà, alors comment peut-on traduire la musique?
Diu que per ell el públic realment ho ha trobat perfecte. Hi havia un silenci molt important, d'una gran qualitat. Ell al principi tenia una certa por perquè per ell la poesia és impossible de traduir, per ell la poesia és música. Aleshores ell diu, com és possible, com es pot traduir la música? Que la poesia seria intraduïble, com que hi havia sobretítols, en l'espectacle, és per això que ell no estava segur si això podria arribar realment la poesia de Apollinaire al públic, però ell ha constatat que sí que arriba.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va.
Léo Ferré, Avec le temps, un oient ens la va mencionar com una cançó que li agradava moltíssim. Aprofito per dir que tenia una veu de narrador de pel·lícules meravellosa, Jean-Louis Trintignant.
Molt maca, sí, molt maca. I a més la reconeixes, Sí.
Doncs he de dir que ha mort la veu que va narrar-nos la cinta blanca de Michael Haneke, que va ser el director també amb Trintignant. D'amor i de Happy End.
Sí.
I ho dic perquè amor, Ernest Jacobi, als 88 anys, aquest actor austríac, va ser aquesta veu. Hem d'afegir Anita Ekström, sueca, als 79 anys, protagonista absoluta d'una història d'amor de Birgit Sjöman, i un curiós personatge, Robert Katz, amor als 79 anys, productor dels vídeos de gimnàstica domèstics que havien fet Jane Fonda i Arnold Schwarzenegger.
Això mereix una reverència,
Sí.
A banda d'haver produït Selena, Gettysburg i una sèrie que es deia Gods and Generals. Però prepareu-vos, perquè ara vindrà una senyora que no ha mort i no té cap intenció de morir-se.
Indiscretament, trios de boleros a la finestra.
Mr.
historia empieza en 1935. Tenía 19 años y mi madre entonces hacía grandes proyectos sobre mí. Pensaba que yo podría aspirar a cualquier éxito. Éramos muy pobres, pero mi belleza le parecía una riqueza aprovechable. Según ella, debía utilizarla sin escrúpulos.
Ai, 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 ai. Sembla la vida de Sofia Loren, que era la seva rival. Però era la vida de la romana de Moràvia, explicada per l'actriu que interpretava el personatge, però que era en realitat la seva vida. Gina Lollobrigi de dilluns fa 95 anys i continua aguantant.
Al pie del cañón, sí. Esperando septiembre.
Absoluta. Això és quan no llegués septiembre.
Por eso.
Ah, has identificat perfectament,
sí.
Eh?
Sí, sí.
Competidora de concursos de bellesa, la Lollo neorealista, Pan Amor y Fantasía i la romana. Mm. La internacional, la burla del diablo o trapecio. Mm. La sex symbol, la mujer más guapa del mundo o Venus Imperial. La més premiada, quan llegue septiembre, va guanyar el premi Grammy, em penso, el Tony. No, qui va guanyar? Ah, no, Globus d'Oro, Globus d'Oro.
Grammy, Tony, tot això.
Un de molt gros.
La que s'apunta tot. Cervantes, cerveza para todos y el hombre de Río Malo. La de Cadacau, no encontré roses para mi madre o Falcon Crest. I com a directora, un documental.
El
Retrato de Fidel.
Mira.
Ell era, també li va fer, com a Oliver Stone,
sí,
un documental a Fidel
Looking
Castro.
Fidel. Val, val.
Poca conya. Sex symbol total, per cert, com han canviat els temps. Abans agradaven les Lollos i ara agraden les Scarlets.
Aquelles Strange Things de la Sílvia.
És un dels sex symbols d'una generació, la reivindicació que les baixetes també tenen futur a Hollywood, sobretot si tenen una veu vellutada. Ella és Scarlett Johansson. You've never been to heaven, have you? Scarlett Ingrid Johansson va néixer a Nova York, té un germà bessó. El seu pare era un arquitecte danès, d'aquí el seu aspecte nòrdic. Un avi que va ser guionista i director de cinema. Així que, amics, la nostra amiga Scarlett ja portava el mono del cinema a la sang. A més, la seva mare era una cinèfila empedreïda. El primer treball de Johansson va ser als 9 anys fent de filla de John Ritter a la comèdia North. Encara que tots la recordem per una altra pel·lícula.
¿Sabes conducir?
¿Qué va? No tengo la edad.
Bueno, nunca es pronto para empezar. Vamos, sube.
Yo no puedo.
No tengo todo el día.
When the south wind of summer. L'home que xiu-xiuejava els cavalls és on tots vam descobrir una adorable Johansson al costat del meravellós Robert Redford i de la sempre perfecta Kristen Scott Thomas. Coses curioses, Johansson va substituir Natalie Portman. Johansson, per quedar-se amb el paper, va mentir a Redford. Primer li va dir que tenia més anys i després que sabia muntar a cavall quan no en tenia ni idea. Però ell, gat vell i amb bon nas, li va perdonar tot. Devia entendre que l'actriu era un esperit lliure amb ganes de seguir endavant. La filmografia de Johansson és abundant, però avui m'he fet la meva selecció particular perquè és protagonista d'una sèrie de pel·lícules que m'han marcat. La primera d'elles, suposo que ja l'heu reconeguda, amb la cançó que sona de fons. Lost in Translations va marcar una generació. Confesso que l'he vista unes 10 vegades com a mínim. L'escenari espectacular, Tòquio i Kyoto. Quan vaig visitar Kyoto, vaig anar a molts dels escenaris de la pel·lícula i són meravellosos. La temàtica, per als romàntics de la vida, sensacional. Les històries que haurien pogut ser i no són. Curiositats, van gravar la pel·lícula en 27 dies. Els dos actors van patir molt de jet lag. Encara que Bill Murray i Johansson tenen molta química a la pantalla, la relació professional no va ser tan fluida. Però sempre ens quedarà la màgia d'imaginar què li va dir Bob a Charlotte a cau d'orella.
forse, ma felice ancora.
La pel·lícula de Coppola va ser definitiva perquè el geni i melanòman de la bellesa Woody Allen tria Johansson com la seva musa a Match Point. Però la primera opció per a la pel·lícula va ser Kate Winslet, que va abandonar el projecte. Johansson la va substituir. Curiositats, el primer petó amb Jonathan Ryan Meyer el va odiar perquè plovia molt i era molt incòmode rodar en aquelles condicions. Allen i Johansson menjaven pizza junts, com bons americans. L'actriu es va fer famosa per robar fotografies de Woody quan dormia a les pauses del rodatge. Ai, aquestes becainetes em sonen. Ara us deixo amb el dubte de quin gorina fa un Woody Allen a les projeccions.
¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? Me encierro los muros de todas partes, Barcelona.
Johansson es va convertir en la rossa preferida d'Allen i va repetir amb el director Scoop i Vicky Cristina Barcelona. Johansson té altres títols interessants com La jove de la perla, Hair, La dàlia negra, Jojo Rabbit o Què els passa als homes.
When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry.
Els homes sí que s'han tornat bojos amb Johansson i ella ha tornat boig a més d'un. Ha estat parella de Ryan Reynolds, amiga especial durant uns mesos de Justin Timberlake i de Sean Penn. No és gaire fan de la monogàmia, serà per això que s'ha casat 3 vegades i té 2 fills. La música és la seva altra passió i, com sentiu, canta prou bé. Però de moment és cinematogràficament fidel a una franquícia, la de Marvel.
He vivido muchas vidas antes de ser una vengadora, antes de tener esta familia.
На склоні наших лет нежнее
Natasha l'ha convertit en heroïna i ha demostrat que una cara bonica també sap donar coses al cul quan toca. Es va barallar amb Disney quan La vídua negra es va estrenar paral·lelament a plataformes i cinemes. Però ella és una actriu intel·ligent i intuïtiva que aposta pel cinema independent lluny del món de les heroïnes. Història d'un matrimonio és un bon exemple de les coses que passen a persones normals. I Johansson sempre ha tingut bon nas. Té 5 projectes en cartera. Perquè si no us en havíeu adonat, aquesta rossa del cinema de Beneita no té ni un pèl.
We'll really miss you. See you later.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Maldita sea, siempre que vienes a casa nos das un berrinche. ¿Por qué no te lavas un poco y te cortas el pelo, eh? Córtate el pelo y te doy el dinero y ni siquiera tendrás que devolvérmelo.
¿Me das el dinero si me corto el pelo?
I got my hair, I got my hair, I got my brains, I got my ears, I got my eyes.
Ai, reconec que mai he pogut amb aquest musical. Em sembla tan cutre i tan cursi. Que,
bueno, pues va ser molt important, eh?
És molt representatiu de l'època.
Bé, mare de Déu, good morning, Sasha. Dear says hello, va, donem-nos tots les mans.
Aquarius, Aquarius. Ai, senyores i senyors, Ger. Va canviar, eh? El món del teatre, sí. De la música, de l'època, hipisme i tot plegat. Sí, o sigui que... Era l'únic supervivent que quedava dels trio, dels tres que van crear el musical Hair. Ja havien mort Gal McDermott i Jerome Ranyi. Ara mort James Rado, l'últim, als 90 anys. I aquesta és la seva veu, perquè a més és ell cantava. Qui cantava a l'estrena el personatge del soldat que se va a Vietnam al final del musical. O sigui que ell va fer Manchester, England, Good Morning Starshine, Let the Sunshine In, I Got Life, Aquarius... En fi, acabarem la primera part del programa amb Her.
Got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, got my guts, got my muscles. I got life, 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 life.
And you got a lot of nerve, baby.
And I'm gonna spread it around the world, brother. And I'm gonna spread it round the world, sister. I'm gonna spread it around the world, mother, so everybody knows what I got.
Manchester, England, England, across the Atlantic Sea, and I'm a genius, genius,